Molt bona tarda, senyores i senyors, des de l'Esport Hotel Hermitage en Spa, un 5 estrelles de luxe situat a peu de les privilegiades muntanyes de Gran Valira i envoltat de moltíssima, moltíssima natura, que està més verda que mai. La neu ha deixat espai a l'herba, com deia, la qual cosa facilita experiències a l'aire lliure, com jugar al camp de golf de Soldeu, que és el més alt d'Europa, practicar senderisme, rutes per a tots els nivells de dificultat, muntar cavall, nedar en piscina, remar en canoa, donar-se banys de bosc, entre d'altres coses, i també disfrutar de la magnífica gastronomia amb la que hem gaudit aquest migdia aquí al Hotel Esport Hermitage and Spa. Un establiment que està d'aniversari. Aquest 2024 fa exactament 18 anys. Es va crear l'any 2006 i ara fa, doncs, això, el que deia, majoria d'edat, 18 anys. En parlarem d'això i d'altres coses amb els analistes que avui ens acompanyen a l'Ara Andorra, que són el Juan Carlos Valero. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I l'Àlex Salmon. Benvingut, Àlex.
Bona tarda.
Convidat d'Ara Andorra, el copríncep d'Andorra i arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda a tots.
Un any més aquí amb nosaltres.
Sí.
I, escolti, jo d'entrada l'he de felicitar.
A veure.
Escolti, d'aquí no gaire res farà 75 anys.
Sí, sí, sí.
Està
sí.
Bé,
és com
no?
Una guillotina.
Està
que
bé.
Arriba,
per
això.
Per què una guillotina, home?
Com una guillotina.
Però escolti, com cada any, el veiem en forma, amb bé, ganes de continuar...
Fem el que podem, sí,
el que podem.
Intentem, sí, home, està. Perquè
com es veu tot plegat amb la, des de l'origen dels 75 anys?
Bueno, els 75 anys, vostès ja saben que és una data, diguem-ho, jo per això faig aquesta broma de la guillotina, perquè és el temps que el Codi de Dret Canònic diu que els bisbes són pregats, urgits a posar el seu càrrec a disposició del Sant Pare, el qual pot decidir si accepta aquesta jubilació i, per tant, passes ja a situació de jubilat, o bé ho allarga un temps, normalment allarguen uns mesos. Actualment, així ho va dir el cardenal secretari d'Estat Parolin, que va visitar-nos el setembre de l'any passat i va presidir la missa de la patrona, la Mare de Meritxell, i li van preguntar això perquè ja, sí, ja hi havia alguna mica de...
El rumor
i les cabòries. I ell va, amb intel·ligència, va dir, bé, diu, quan els bisbes estan bé de salut, el Sant Pare actual, diu, allarga un, dos o tres anys. La qual cosa ens va espantar tots una mica, perquè jo reia en el meu interior, perquè pensava, m'haureu d'aguantar encara, no?, un temps més. Bé, la idea és que un temps sí, un any o dos més... Més tampoc ho sé jo, ni ningú ho sap.
No? Molt bé. Vostè és un barceloní que porta una pila d'anys aquí a Andorra, sent copríncep d'Andorra. Com està l'adaptació d'un barceloní al Principat d'Andorra?
Bé.
I sent copríncep, a més a més, clar.
Sí, perquè aquest és un país molt acollidor, de gent molt bona. La família Calbó, que ens acull aquí, sí, a l'Hermitage, doncs són excel·lents, però tants altres. És un país molt agradable, bonic... on el català és la llengua oficial. Jo, en el meu currículum, diguem, i el que havia fet des de joveníssim, doncs era ser professor de català també, no? Jo vaig fer filosofia pura i a la Universitat de Barcelona, i vaig fer els estudis de teologia i lògic, i després català. I per tant m'ho estimo molt, i per tots els catalans crec que és veritat que admirem també el fet que hagin pogut aquest petit país conservar aquesta llengua i aquesta cultura. Per tant, m'hi he adaptat molt bé, m'han tractat molt bé, tot el bisbat és molt gran.
Ja serà andorrà, vostè.
De Catalunya. Sí, i si no, ho intento,
intento
també.
Eh?
A veure, sobretot perquè... perquè és com una... tampoc ha de ser una pretensió,
ja,
no? Jo vinc aquí a aprendre dels andorrans, així els hi vaig dir quan vaig prendre possessió, que s'acaba de fer ara aquest mes de juliol, fa doncs 21 anys que jo sóc el copríncep com a tal, i vaig venir 2 anys abans amb el bisbe Martialanis. Doncs no puc tenir la pretensió de dir jo ja sóc un andorrà, home, no ho sé, m'alegra que m'acullin, m'alegra que m'estimin la gent més gran.
L'han fet seu els andorrans, senyor arquebisbe, o què?
Jo una mica crec que sí, però sempre has d'anar, els que no són, diríem, nascuts en una pàtria i autòctons d'un lloc, sempre han de ser molt prudents, perquè no és un dret, sinó és un agraïment al que t'hagin acollit, que t'hagin ofert les seves cases, el seu país, les seves institucions, que et tractin molt bé. Jo he tingut algunes experiències molt boniques, sobretot amb gent gran, els padrins, o les residències d'ancians, tota la gent gran, el copríncep, doncs és una,
una figura.
Una figura, sí, clar. Llavors s'estan, no em diuen mai, aquests més grans no em diuen només el senyor bisbe, també a vegades, però em diuen gairebé sempre el senyor copríncep, eh?
Molt bé.
Molt bé, ells ho tenen molt
i 21 anys ens comentava ara com, sí, com a copríncep, sí. Aviam, suposo que ha passat per molts problemes que han afectat els andorrans i Andorra en general, i ara dels problemes que hi ha sobre la taula, quins li preocupen més al copríncep d'Andorra? Quins són els reptes de futur d'Andorra de cara als pròxims mesos i anys? La vivenda, el tractat de desviar a la Unió Europea, quins altres? La natura, el turisme, una mica desbocat, quins?
Tot això, l'ecologia, perquè estem molt sensibles, no? Hem passat una sequera també aquí, passa que res, ens ha plogut bastant després, eh? I ara tenim un país molt verd que convido a venir-lo a visitar aquest estiu a tots qui vulguin, perquè és realment magnífic, hi ha molta aigua i les fonts s'han pogut omplir, diríem, i això és una notícia molt bona. Però certament sota aquests problemes els que vostè ha dit, no? Com gestionar bé aquesta obertura a l'exterior que està fent ben feta el Principat d'Andorra, uh-huh. I després igualment doncs, això comporta temes d'habitatge, temes també a vegades de més persones que necessiten els serveis de l'escola, els serveis sanitaris, els serveis a vegades de benestar social, perquè les persones més grans o malaltes o amb persones amb minusvalies doncs, tinguin una ajuda, no? Tinguin un servei. Que Andorra és molt emblemàtic, això, eh? És una qüestió molt, molt, molt bonica que es fa aquí, eh? Sempre hi ha una gran atenció a tothom. Bé, doncs aquests són els grans temes, eh? L'habitatge, la gestió de la migració...
Clar, que també és un altre repte.
Molts turistes. Clar. Al final, el món s'ha fet molt homogeni.
Molt global.
Molt global, i clar. Nosaltres som europeus, clar. No en dubtem gens d'això. No?
Molt bé, el problema és que a poc anirem tractant en aquesta conversa de l'Ara Andorra d'aquest dissabte. Ja no dic res més, callo, dono veu als que entenen molt de la matèria, que són l'Àlex i el Juan Carlos Valero. Vinga, som-hi.
Baixem... Sí.
Vinga, va, comença.
Baixem alguns dels temes, no? Des del punt de vista més geopolític en relació a Andorra. Europa està canviant un munt, a Europa hi ha tensions per la dreta, tensions per l'esquerra, ja comentàvem el tema de l'habitatge i el tema de la immigració, no? Com... I Andorra és un país que es fa de la immigració. Com es veu això? Com ho veu el copríncep? Com viu un dels debats punters, a més de la pujada important de l'extrema dreta a països molt propers?
A mi, el papa ho acaba de dir a Trieste, però és veritat que hem de revitalitzar la democràcia. La democràcia no pot ser només anar a votar i després despreocupar-nos. La democràcia no pot ser que surti el que vulgui o no participar-hi o deixar que d'alguna manera defensar-nos que ja puguin emergir líders un punt estrambòtics. Jo no en citaré cap, però en les eleccions europees hi ha alguns que han arribat al Parlament que d'alguna manera no acabes de saber molt bé ni d'on ve ni on va i però bé, mereix un respecte. Democràticament ha tingut unes eleccions, hi ha uns ciutadans que han confiat en ells. Però hem de vetllar per això, que la democràcia, d'alguna manera, a través dels valors democràtics, de llibertat, de respecte a la dignitat de la persona, de l'esperit de la vida, el sentit de la cultura, la sanitat per a tothom, les oportunitats per a tothom, que no hi hagi uns mai per sobre dels altres... Aquestes grans valors que són la democràcia, la igualtat home-dona, el respecte per les minories, l'alternància de poders, tots aquests grans valors democràtics crec que els hem d'intentar preservar. Això a Andorra ha estat així, ha sigut un país molt democràtic, té el Parlament més antic d'Europa, que és tant com digui del món, després, només per davant, és Westminster del Regne Unit, però després ja ve el Parlament d'Andorra, que es crea el 1419, per tant el segle XV, amb representants homes en aquell temps, clar, de les cases que creen el Consell General, i és ininterrompudament existit sempre fins ara, que amb la Constitució de 1993 s'ha recollit aquell esperit i s'ha reforçat d'una manera nova. La meitat dels 28 parlamentaris s'elegeixen per un sistema proporcional i l'altra meitat per un sistema majoritari. Cosa que dona un equilibri, jo crec que hi van pensar bé els pares de la Constitució i han fet doncs, un camí democràtic bastant i molt interessant. Però és veritat que tenim alguna cosa pendent. Hi ha molts que han vingut a viure a Andorra que no poden exercir el vot. Però també s'ha d'entendre que en un país petit nosaltres, amb passaport i amb nacionalitat andorrana, pensem que són uns 28.000, potser, ara ho dic una mica així, una xifra poc afinada, però són uns 28.000. I en canvi viuen i treballen i estan sempre a Andorra uns 85.000 actualment. Per tant, vol dir que són més de dos terços que podrien bloquejar, no?, la minoria nacional en aquest sentit. Per tant, és normal que un país d'aquests es defensi la seva cultura, els seus trets identitaris, els seus valors. I jo crec que això és la grandesa també d'Andorra, els dos coprínceps que els constituents van voler que quedessin dins, van cedir, diguem, d'alguna manera el poder al poble, és una democràcia, però les figures dels caps d'estat són les tradicionals, no?, del copríncep francès, el copríncep espanyol. Jo crec que això és el que, veient Europa, a mi em preocupa. Com podem fer una educació democràtica ben feta? Pel jovent, pels nens, no? Com els valors? Sé que això també és la preocupació de bastant de tant de gent gran, de la gent antiga, la gent que ha viscut les tradicions i n'està content. D'alguna vegada m'arriben alguns flaixos que el món escolar, el món educatiu, vol recuperar coses d'aquell moment. Per exemple, hem estat tots molt pendents de les tauletes escrivint, de les pantalles, internet i tot això, no? I ara, més bé, diem, potser que es deixin els mòbils abans d'entrar a l'aula, que l'aula sigui presencial, valorem que el nano hagi de fer creativament un creixement pedagògic, etc.
Que llegeixi, que escrigui, que escrigui. Bolígraf,
aquí a Andorra tenim, ens hem adherit d'aquesta campanya de l'Institut d'Estudis Catalans, i que també a Catalunya hi és, de llegir junts família, pares i infants a casa, llegir una estona. Clar, perquè els nens han de veure què fem els nens. Si ens veuen a nosaltres tot el dia amb el mòbil, que hi anem, doncs després, clar, els hi demanem a ells que no.
Sou un mal exemple, els pares.
Clar,
a vegades,
I pretenem educar sense donar exemple, i això no hi és, no? Bé, a poc a poc, amb aquestes dimensions. Una mica per aquí, potser es podria, si vol, repreguntar, no sé com dir-ho, jo no...
El que ens deia el cap de govern l'altre dia amb el tema dels partits polítics d'aquí, que aquí s'ha pogut arraconar una mica els extremistes, els partits extrems no existeixen.
Sí, això,
no?
Era,
això és molt bo.
Ja va dir que estava fugint d'estudis, però al final no ha fugit d'estudi, ha entrat a la pregunta. Però els extrems els veu lluny d'Andorra?
Sí, no hi són.
El de la dreta i el de l'esquerra, extrema dreta i extrema esquerra.
Potser perquè el sistema d'elecció no prima els extrems, no els prima. No és un proporcional pur, que és el que més prima els extrems, no? Qualsevol grup, si té uns vots, ja gairebé té representació. Pensem en Itàlia, que ho vam haver de reconsiderar i ho vam haver de refer, no? Però aquí no. Ja hi ha aquesta matisació. Per exemple, imagineu els ajuntaments, això que costa tant a Espanya, Catalunya, de crear a vegades després l'elecció de l'alcalde, i doncs aquí no, perquè el grup que majoritàriament hagi tret més vots, que sigui per un o per dos, ja té la meitat dels, diguem, regidors, dels consellers de comú. Ja els té la meitat.
Això està molt bé.
I l'altra meitat dels regidors se li atribueixen a través del proporcional. Per tant, sempre el partit que ha guanyat, el que ha anat primer, el que ha sortit primer, sempre governarà. I si no ha pogut el segon, doncs s'haurà d'esperar al cap de 4 anys i no hi haurà eleccions abans de 4 anys.
Valero, som-hi.
Jo volia...
Si t'apropes més el micròfon,
sí. Exacte. Jo volia comentar-li que, clar, en aquests 20 anys que vostè és copríncep d'Andorra, ha compartit la jefatura de l'Estat amb Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande i Emmanuel Macron. Per tant, ha vist passar
quatre.
Sí, perquè comptant Emmanuel Macron, efectivament que continua, no? Abans comentàvem que mantindrà l'estabilitat del govern, per les eleccions, per els Jocs Olímpics, després per la inauguració de Notre Dame. Possiblement fins al desembre no hi haurà canvis, no?
Sí.
Amb quin company de jefatura d'estat,
de coprincipat,
vostè ha tingut una millor relació, o si pot comentar algunes anècdotes dels quatre, no?
Si vull ser correcte, dic amb tots quatre,
però vostè tindrà
preferències. Però és veritat que el president Chirac, que jo hi vaig anar després del seu enterrament, era un gran cavaller, una persona alta, trempada, molt agradable, però també he de confessar que hi vaig estar menys temps. Ell aviat ja va acabar el seu termini després, no? Però a mi em va rebre molt bé. Ell va condecorar l'anterior copríncep, Joan Martí Alanis, aquell setembre, quan ell li van acceptar la jubilació al Sant Pare, l'any 2003. El setembre va condecorar amb la Legió d'Honneur el bisbe Martí Alanis, i jo hi vaig anar, i així vam aprofitar de que jo hi anava, amb motiu que donaven aquella condecoració, però jo també el veia i fèiem la primera trobada, que també tocava que jo anés a París, i va ser molt agradable, molt. Em van sentir molt escoltat, em va oferir el seu recolzament amb tot i per tot, segurament perquè em va veure jove o més jove cara, clar, i també més aprenent.
Bona,
no?
Aquesta, eh?
Sí,
bona aquesta,
eh? I més aprenent, no? Normal, no? Jo li vaig fer alguna cosa, per això no us penseu, perquè me'n recordo que havíem de parlar una qüestió que aquí és una mica polèmic per la qüestió francesa, que és que quan es troben els coprínceps o quan ell visita, donem algun indult, que els presos ja estan demanant-m'ho per carta gairebé, veure quan en fan una altra. Normal, no, pobres? I jo li vaig dir, escolti, m'han dit que hem de fer un indult d'aquesta trobada a París que fem avui. I ell, que estava molt xarmant, va dir, sí, i tant. Bé, quan ens vam aixecar, se li devia encendre un llum de dir, aquest m'ha pres a mi, que jo he dit que sí a tot el que diu. Llavors, de tota manera, escolti, li vull dir una cosa, jo, que jo no puc oferir tot, jo em trobo amb uns límits, perquè a França hi ha coses que no les indultem mai, delictes de sang, delictes contra els nens, delictes contra les forces armades, em sembla, i droga, no volen. Bé, així, però molt agradable,
I ara fa molt que no s'indulta ningú?
Vam fer-ho quan la visita del president Macron va venir al seu primer termini, sí que en van fer un, sí. Sí, no, amb coses algunes boniques, perquè, doncs, les famílies...
Són peticions que els arriben a vostès? No, funciona això?
Jo després nosaltres fem l'indult, i llavors després és el Consell Superior de la Justícia qui va amb el Ministeri, qui va decidint segons l'historial i les penes que els hi faltin. Aquest és un. Potser aquí la visita una mica més costosa va ser la del president Sarkozy, quan ell va venir, perquè havia fet unes declaracions, estant encara ell a París i això en el seu període, molt crítiques amb Andorra, i no era fàcil. La població hi va venir potser una mica desganat, i no va venir amb la seva esposa, la qual cosa hagués estat un èxit, la Carla Bruni, però no va venir-hi.
Han suavitzat la visita, poder, no?
Perquè has de trobar també temes de parlar, no? I estava rodant aquella pel·lícula amb el Woody Allen, aquella pel·lícula de París, Sí. I jo li vaig dir, saluda la seva esposa i digui-li que jo sóc un fan del Woody Allen, perquè és veritat, a mi m'agrada molt el Woody Allen. Dic, i sé que està fent aquesta pel·lícula, que deurà ser un èxit, i que ja la veurem, i això, i bueno, ell li va fer una mica de gràcia, però va ser una mica difícil, perquè no tenia prou temps, i va dedicar poc. Potser una de les coses que jo retrauria als coprínceps francesos, que ja sé que tenen molta feina, ja sé que estan al G9, ja sé que són a l'ONU, ja sé que tenen molts i moltes qüestions.
I que França és la grandeur.
I no som très petit. Clar. Però, home, Andorra es mereix que vinguin i que... Fins i tot a mi m'agradaria que quan comencessin un termini d'eleccions d'ells, de nou coprínceps, per tant, vingués a jurar personalment davant del Consell General. Jo això ho dic aquí, doncs, perquè ho he dit a tot arreu que puc. Jo crec que és bo, perquè és un respecte també a aquest petit país. I els altres, home, Holanda era molt agradable, era molt xerrant, ell va venir amb una popularitat sota mínims, però qui el van aclamar? La canalla, els nens, els col·legis, i va marxar d'aquí, precisament, encantat, amb un dinar en aquell lloc que estem ara, que va marxar encantadíssim, encantadíssim. M'ho va dir, que semblava molt content, que la població l'havia rebut amb tant de carinyo. I
del magnífic dinar, no?
I un magnífic dinar.
Com el que m'ha costat.
I un magnífic dinar que, per cert, convidava ell. Aquest és era un dinar que convidava ell. I a mi m'hi van convidar. Perquè no sempre és així, eh? Per exemple, Sarkozy a mi no em va convidar. Per exemple, no, però no ho dic per això, pobre, no. Sinó va
però que paguen uns i un any paga un
però
i l'altre
paga l'altre. Però diuen que hi entraran i no. No va pensar, els seus assessors li van dir, el copríncep no, vostè convida el govern, el copríncep no.
Parlant de visites, l'any 21 van venir els Reis.
Sí, van venir els Reis.
Hi ha una propera visita? Com, hi ha algun tipus de relació amb la Casa Real?
Jo havia d'haver vist ara a Talarn, i em va ser molt bé no poder anar, que el divendres ell donava despatxos a la perquè feia 50 anys a més de l'Acadèmia de Suboficials de Talarn. I va venir ell amb la princesa d'Astúries i m'hauria agradat molt, i estava previst, que ja havia avisat, però just jo vaig haver de fer l'enterrament de la mare del meu secretari personal, el capellà que viu amb mi, que és el fill únic d'aquesta senyora, va morir la seva mare, i jo vaig presentar les meves excuses a la Casa Reial i també al comandant de l'acadèmia, no? Per acabar lo d'abans, perdona. Només, no, home, perquè si no...
El
Macron sempre m'ha tractat molt bé i ens hem trobat molt a gust.
M'ha avançat.
Ell és de filosofia, com jo, d'estudis. I crec, ara no deu llegir gaire, li passa com a mi, no tenim molt de temps, no? Però hi entén, i en sap, i és molt, molt culta, molt, molt culta. I al començament, que és quan jo el vaig veure a París, doncs em va agradar molt la trobada. A mi em va fer una rebuda esplèndida, molt atenta, també molt atenta al que jo represento, no és a mi, sinó els honors que se'n fan a mi, doncs és com els honors que es fan a la bandera i a l'himne. Per tant, es fan al país, a tots els ciutadans andorrans. Així ho visc jo, no? El que a mi em diuen, doncs ho diuen el país andorrà, que mereix molt respecte. I ell va tenir molt d'encert, fins i tot en els obsequis que ens vam fer l'un i l'altre, que ens fem un obsequi, i algun ja veus que ho deu haver encomanat, no se sap com. I en canvi ell em va regalar...
Molt detallista. Okay.
Molt, 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 molt. Jo crec que ho havia preparat ell, i quan va venir, llavors em va fer la traducció de Sein und Zeit, Ser i Temps de Heidegger, de l'alemany al francès, la primera edició d'un llibre signat pel Heidegger.
Carai.
Clar, i me vaig quedar mort, jo també vaig estar bé per això. Jo li vaig regalar un facsímil d'un document que tenim a l'arxiu del bisbat nostre d'Urgell, que és una carta de Carles el Calb, fill de Carlemany, que dona al bisbe els drets a fer mercat, que volia dir cobrar uns dinerons i que el bisbe pogués viure una mica del mercat, posant unes petites taxes al mercat que feia. I clar, ell d'alguna manera és el successor de Carles el Calb. I allò era uns drets que li donava a visar. No era el document de Carles el Calb, sinó aquell copiat 200 anys més tard, perquè es havien d'anar copiant, que es feien malbé, i llavors havien de tenir-ho sempre a punt per si algú els demanava o per què. Bé, per dir que Macron... algunes coses més de la deriva més de cap a aquests anys darrers han sigut una mica més difícils d'acceptar, fins i tot per un eclesiàstic com jo, com és la pretensió, per exemple, de posar l'avortament en els drets d'Europa, en els drets del Parlament Europeu, drets humans, com un dret humà, home, això ja sap que és un tema que no serà, diríem, de consens amb mi, no, per dir-ho així.
I va estranyar l'avançament d'eleccions del Parlament?
Sí, jo crec que ha estranyat una mica tothom, però també els andorrans, Jo em va estranyar. Potser, a lo millor, algú diu que li pot haver sortit no tan malament, però perquè, de fet, ha salvat els mobles, ha quedat en segon lloc, sí. I Déu-n'hi-do, no? Però jo vaig a una visita a França, ara al sud, que és el sud, que el sud és molt
complicat,
molt complicat. De Marine Le Pen.
De lepenisme.
I semblava que guanyaven arrasant, Era el sud, per això.
Canviant de qüestió, no fa pas gaire va ser vostè objecte dels ciberdelinqüents, veritat?
Sí, això.
Li van suplantar la identitat.
Home, és un pipador, ell té un puto divertit.
Com se'n vantarà i com va reaccionar?
Jo no miro aquestes coses, sincerament.
Però
no.
Algú devia alertar, no?
Sí, m'ho van dir-ho. I me'l van posar fins i tot. Però clar, que jo, que era jo, les meves imatges, la veu també estava ben imitada. Però que jo parli en castellà als andorrans per recomanar-los que comprin bonus de petroli, home, ja no calia ser molt llest per dir no. El meu, per això, tenia un sentit crematístic que sobretot els meus nebots i renebots els hi van cantar i van fer molts memes. Els van fer molts memes d'aquests. Però potser, per exemple, han fet un altre ara amb el cardenal Omella, més de mal gust, que estava molt greu, que demanava diners que l'ajudés la gent. Home, tot un cardenal.
Heu pres alguna mesura després d'aquest incident?
Sí, he fet les dues denúncies.
Però dins del mateix arquebisbat, que no es pugui tornar a passar un ciberatac com aquest.
No saps com fer-ho, això, perquè la intel·ligència artificial juga, almenys actualment. Pensi que jo he anat a algunes sessions i precisament la càtedra de pensament cristià del Bisbat d'Urgell, que és una càtedra interessant que dirigeix en el bisbat des d'allà fa tot el meu pontificat el francès Torralba, doncs va ser sobre la intel·ligència espiritual, o almenys la mirada ètica possible sobre la intel·ligència artificial. Però encara, quan te'n parlen, té molt de...
molta incògnita.
Diríem, molta incògnita. No saps com es manipula, qui la pot manipular, com
qualsevol pot.
I la mateixa policia, he de confessar, que em va dir que estava bé que jo posés, jo vaig fer la denúncia als Mossos d'Esquadra, la denúncia a la policia andorrana, doncs que estava bé que ho fes, i sobretot per possibles responsabilitats de futur, jo que sé, si hi ha algun ànima de canti que mengi, que compra aquests bonus, que no em vingui després, mira, jo el vaig comprar a causa de vostè. Escolti, jo ja vaig fer una denúncia que jo no tenia res a veure amb això, no?
Valero.
Sí, fa pocs dies vostè va participar a la presentació de la memòria de Càritas i es va posar de relleu com en aquest cas la població de Catalunya, un 25% de la població està en risc de pobresa, vull dir, de no arribar a fi de mes. Andorra no passa el mateix, en tot cas ja farà vostè les distincions, no? I posar de relleu l'activitat que fa Càritas en aquest sentit, no? Perquè tracten a un quart de milió de persones, i també van denunciar vostès que no funciona l'escut social del salari mínim aquest de vital, que a prop del 9% de les famílies que vostès tracten a Càritas el reben, que per tant que van posar també el dit assenyalant que potser el sistema no funciona tot el bé que hauria de funcionar. És una pregunta ampla.
Ampliant això, Càritas Catalunya, les dades eren molt negatives, però crec que Càritas Andorra, al contrari,
sí, per això deia,
eren positives.
Càritas Andorra, a veure, Andorra com a país és un país que socialment hi ha molta seguretat social també, hi ha molta... és a dir, allà on no arriben, perquè és veritat, la gent gran amb les pensions no són tampoc... Hi ha un problema de les pensions a vegades també, perquè té una part que cada persona havia ell de portar. És una fórmula mixta, no és només l'Estat o la societat social que porta, sinó cada assalariat ell també participa, pot tenir. Seria com una fórmula una mica més com a privada, saps? Com si fos una assegurança que privadament tu compres més o menys, t'assegures de més coses o de menys, per entendre-ho, no? Llavors aquí, allà on no arriben, doncs el govern, els ministeris, realment estan fent molt. Aquí, per exemple, les persones que tenen un fill amb capacitats especials, en diem ara, no?, que té unes dificultats, rep unes ajudes molt grans, eh? I hi ha centres que combinen en aquest sentit públic i privat amb unes subvencions del govern molt importants, eh? L'ensenyament és cobert. Aquí els nois, això s'ha de dir, no? Andorra, els nois van esquiar de franc, el govern paga l'esquí.
És una assignatura.
Una assignatura i va tot, és que és una cosa. I, per exemple, els nens amb una capacitat especial, per dir-ho, una discapacitat, etc., doncs aquests nanos són acompanyats a l'escola personalment per un altre tutor. Això vol dir que cada nano ha de tenir un professional que l'acompanya a l'escola i que el torna. És a dir, és un esforç econòmic molt alt. Ho podem fer, probablement. Som un país de poca població, diguem-ho d'alguna manera, no? Per tant, hi arribem, no? Però certament, certament les famílies estan molt agraïdes. Sempre hi haurà col·lectius. Per exemple, després en parlaríem d'un centre de salut mental que des del Bisbat estem promovent a l'Esteu d'Urgell. El món de la malaltia mental és un món més complex, ha costat molt. Han vingut aquests fenòmens, potser postpandèmia, però no ben bé només postpandèmia, d'adolescència i suïcidi, adolescència i malalties alimentàries, un increment exponencial que preocupa molt a totes les autoritats d'arreu. Però diguem-ho, a grans trets, Andorra, fins i tot la població té una sensibilitat, són molt donants, rebem molta ajuda a Càritas andorrana. I més aviat ha baixat, com vostè deia, una mica les persones que hem hagut d'atendre, en comptes de créixer més persones ateses, una mica menys. I hem rebut algunes deixes, per exemple, d'habitatges, que els posem. Hem pogut fer un pont humanitari, això que, corredor, en col·laboració amb la comunitat de Santa Giri, cosa que Espanya es va frustrar això, que es volia haver fet i no es va fer. Però aquí alguns han pogut venir de forma segura, sortint de la guerra, sirians, que els hem acollit amb no moltíssimes famílies, però unes quantes famílies que en proporció de tots els estats europeus, doncs nosaltres som molt importants. Per tant, això hi és a Andorra, diguem-ho així. Fem també ajudes, hem de fer-ho, ajudes d'aliments i ajudes de roba a través també d'una botiga, etc. No? Però, diguem-ho que està, per dir-ho així, sota control. I si alguna família necessita un plus, doncs es pot tenir molt bona interlocució amb el Ministeri de Benestar i d'Acció Social, etc. Una altra cosa és això que vostè preguntava, no? Catalunya, doncs sí, clar, preocupa molt que un 25% estiguin sota el llindar de la pobresa. Val a dir que fem aquests índexs segons el que la Unió Europea ens demana que fem. És un índex un punt alt, també, va dir que també en un ordre de la societat, si no, potser tindríem la presa de la Bastilla, vull dir, també, a veure. Però què passa aquí, no? Pues que hem posat uns baremos una mica a nivell europeu, alts. Llavors, clar, no s'hi arriba a bastanta part de la... Però dit això, quan una societat troba que la gent que treballa no pot arribar a final de mes i no pot arribar a pagar el que li costa...
I ha d'anar a Càritas.
Ha d'anar a Càritas. Què està passant aquí? Havíem dit sempre, Càritas ha d'ajudar a trobar treball. No volem només donar uns subsidis. Volem ajudar a trobar treballs. I tot allò que sempre ha servit a vegades com un bumerang, no? Però que heu d'ensenyar a pescar i no donar peixos, no? Escolti, ja ho farem, però mentrestant, pobre, si ha de pescar i els braços li cauen de fam, doncs no podrà ni pescar, no? Per tant, aquest és un dels problemes. Igualment, una dada que no sempre es diu, que jo ara aquí no he portat aquestes dades en concretes, però estan en la nostra memòria. Per exemple, que són molts els de nacionalitat espanyola que ens venen a demanar, que hi ha el mite que Càritas només està per als emigrants i no ajuda els nacionals, dit així. No. Això està ja en torn a... Penso que són igual, més, igual, sí. Una mica més els nacionals, I igualment homes o dones, també són moltes les dones que venen, no? Els homes.
El treball és un problema, la vivenda és un altre problema, el debat problema, que tenim a baix Espanya, sí, Catalunya, sí. La vivenda és un debat.
I aquí a Andorra.
I aquí també, aquí Andorra, també. Per aquí.
Sí, aquí
com a copríncep, sí, copríncep Vives, quina lectura fa de la radiografia de la problemàtica de la vivenda aquí al Principat?
Sí, em consta que és una preocupació gran del mateix govern nostre actual, i també dels comuns. Però la societat, penseu que vam tenir una manifestació de 1.000 persones, que això aquí és una manifestació molt gran, precisament exigint algunes solucions per al tema de l'habitatge, no? va, això fa pensar, i crec que ha fet pensar, ha estat un toc d'alerta, i des de llavors i ençà, jo crec que el govern, els ministres diversos que estan afectats, i em consta el cap de govern, com també els consellers generals del legislatiu, estan preocupats de buscar fórmules, perquè tampoc és fàcil de conjuntar l'oferta pública i l'oferta privada, com se pot fer perquè no, per dir-ho així, també els propietaris, que n'hi han bastants aquí, de gent que no són propietaris de centenars de pisos, sinó d'uns pocs, d'uns quants, que allò els és un ajut per la seva pensió, per la seva jubilació. Clar, això s'ha de conjuntar amb encert. Jo crec que s'hi està intentant posant fil a l'agulla, però és veritat que ara és un problema, i que alguns critiquen avui en la societat andorrana que sembla que se'ls expulsi, que fills d'andorrans de tota la vida no trobin uns pisos per emancipar-se, el jove, tot els joves per casar-se. I a mi com a bisbe també preocupa, jo sóc un que he parlat de la necessitat de que les parelles joves tinguin una estabilitat i unes ajudes perquè puguin també tenir nanos. Ens queixem que la natalitat és a les més baixes d'Europa i també a Andorra, com Catalunya, però després hi ha unes dificultats molt grans per a les famílies nombroses o per, sobretot per bons pisos i una seguretat. La gent vol això. Potser no vol grans mansions.
Treball i vivenda.
Treball i vivenda i poder viure a gust. Aquest és un país esplèndid, per altra banda, no, Andorra? Si tens això, doncs sí.
Vas endavant.
Aprofito per preguntar per Catalunya.
Sí, tres minutets els queden, eh?
L'altre dia va estar reunit amb el president del Parlament, no?
Sí.
Com veu la situació a Catalunya? Hi haurà govern? Què li va explicar?
Ai, quin somriure.
Forma part d'allò que queda dintre de la conversa. Bueno, en vam parlar. Clar. Ell ho veu difícil, també, el president del Parlament, ho veu difícil, però que ho intentarà. Ell vol ser... El vaig veure una persona molt institucional, molt al servei de tots els grups, de tots els parlamentaris, que vol facilitar que pugui haver-hi una investidura, però segons els grups, si no van fent uns acords, depèn una mica d'ells. Crec que tothom ha dit, però jo parlo del que he llegit, no?, que mentre no s'acabin de passar unes altres qüestions, com poden ser tota la solució o no del tema dels derivats del procés que hi ha per haver-hi a Catalunya, què passa amb les causes judicialitzades, etc. Mentre això potser no s'estabilitzi, és prematur, potser, pretendre. També havia vist abans que ell, jo he vist ara últimament, m'han vingut a visitar uns quants, no sé si perquè sóc molt vell,
sí,
jo ja...
Quim Torra, no?
Sí, el Quim Torra també va venir, sí. Va venir també el diputat Illa, va venir el diputat Illa, sí, he vist també uns quants.
Hem hagut de passar consultes,
i alguns que no ho dic, alguns que es poden dir.
Ens queda molt poc temps. Quin ha de ser el paper del copríncep davant del referèndum que té Andorra l'any que ve, el referèndum d'adhesió a la... el tractat d'adhesió a la Unió Europea.
Miri, d'entrada una persona demòcrata com jo, els referèndums són bons, que el poble s'expressi, això és positivíssim. I algunes vegades tots hem envejat, tot i que deu ser pesadíssim, ser suís, perquè suís t'ho pregunten tot, no? Tot, 10 preguntes cada vegada que van a consultar. I va preguntar coses aparentment molt petites, però és un país que funciona. I la gent està molt contenta de tenir ciutadania suïssa, no? I és un petit pròsper, un país pròsper. Per tant, referèndum. Bé, jo crec que el govern, més enllà de si la seva aposta sortirà millor, pitjor, o la guanyaran, la perdran, però que el poble també pugui manifestar-se entorn de les grans direccions que pren el seu país de futur, com és un tractat d'adhesió a la Unió Europea, doncs això és positiu. Ara, no hauria calgut, també això és un mèrit del cap de govern, que es va comprometre això, perquè si no, podien haver-ho passat al Parlament, on ell hi té majoria absoluta, no ho oblidem, i per tant podria haver-ne sortit sense airós. No? Bé, es veurem. Jo he de respectar també totes les sensibilitats del país, que s'expressen democràticament a través dels elegits, les élus, que diuen a França.
Important que el ciutadà, senyor Copríncep, que vagi a votar, això sí que serà important.
Sí,
no? Això és el més important.
Jo és el que he de dir,
sobretot, la crida que vol fer,
animar, anar a votar, a sentir-se responsable del país i de la seva
persona.
Jo, de tota manera, crec que Andorra, no estic, diríem, espantat o no. Jo crec que Andorra ha sigut sempre d'Europa, nosaltres ho tenim a l'himne, eh? El gran Carlemany, mon pare, nosaltres som, aquesta és l'única filla que li queda del gran Carlemany, no? I per tant aquest gran Carlemany que va d'alguna manera refer l'imperi i va donar lloc a aquesta unitat europea d'alguna manera, no?
Molt bé, doncs abans de tancar la Andorra d'aquesta setmana amb l'arquebisbe Vives i com príncep d'Andorra, hem de valorar una notícia que segons que ha conegut aquesta mateixa setmana, el Vaticà ja ha designat el bisbe coadjutor. Senyor arquebisbe, com valora aquesta notícia?
Home, per nosaltres és una gran notícia, l'estàvem esperant molt, portem temps. Jo havia demanat un coadjutor que vingués a fer camí amb mi i anar fent camí, com jo vaig fer amb el bisbe Martí, doncs ja fa 23 anys, no? Doncs que pogués fer camí amb mi i ajudar i aprendre. Això no és fàcil per un eclesiàstic de cop trobar-se que és bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, per tant, cap d'estat, relació amb els polítics, relació amb les institucions, relacions internacionals, representació al més alt nivell. Clar, són moltes coses que per un eclesiàstic en els nostres estudis i preparació no era fàcil. És veritat que la Santa Seu ha tingut una gran deferència tant pel bisbat d'Urgell, però especialment pel principat d'Andorra, perquè ha enviat un eclesiàstic molt ben preparat, perquè ell havia fet les estudis diplomàtics i estava precisament treballant després d'uns anys a diverses nunciatures, com a secretari de nunciatura, a primer a Moçambic, després a Nicaragua i posteriorment al Brasil, i llavors va ser cridat per l'actual substitut, així s'anomena, el col·laborador dins la Secretaria d'Estat, Monsenyor Penya Parra, que el va demanar amb ell perquè n'és el nucli seu de col·laboradors més estrets dels afers generals de l'Església. I allà és on ha estat, diguem-ne, ell, tots aquests últims anys, i és una persona que té idiomes, que està preparat, diguem-ne, no? I un bon eclesiàstic. A més, Monsenyor Josep Lluís Serrano Pentinat, que és fill de Tivissa, de Terra, província de Tarragona, però diòcesi de Tortosa, ell porta 47 anys, bé, jovenàs, diguem d'alguna manera, i d'alguna manera també serà una persona que tindrà un temps llarg per poder adaptar-se a les comarques nostres, que és un bisbat molt alt, molt gran, molt, vol diríem, de fred i a l'hora de conreus de fruita, de Lleida, i aquest gran bisbat, que és el bisbat d'Urgell, s'assembla bastant a la diòcesi seva d'origen, que és Tortosa. I, per tant, també ha conegut pobles petits, dels quals ha estat rector en diverses ocasions. També coneix el que vol dir un jove, un adolescent de món rural, un petit, i, per tant, un bisbat que no té capital de província, no té aeroport, no té l'AVE, per tant, com nosaltres, diguem, no? I, per tant, ja sap el pa que s'hi dona, que els transports van com van, i el tren de Tortosa sempre cada dia s'anuncia que arriba tardíssim i amb retard a Barcelona. Doncs això és el que hi ha. I, per tant, nosaltres també, en aquest sentit, ja l'apreciem, ja el valorem molt. Jo estic molt content i molt satisfet i crec que les autoritats d'Andorra igualment.
És el que li volia preguntar, amb el repte d'Andorra també, senyor arquebisbe?
Sí, hi ha uns quants reptes a Andorra, però certament hi ha aquesta anada cap a Europa en el sentit d'un acord d'associació amb la Unió Europea. Això modificarà també moltes coses a Andorra, de tal manera que preocupa. També hi ha d'haver-hi doncs, un copríncep que ho pugui acompanyar. De moment em toca a mi. En principi, el bisbe i copríncep encara continuo sent jo i ell ve a ajudar. Quan, a més, després de que jo compleixi 75 anys, que és aviat, i que posi el càrrec a disposició del Sant Pare, ell, quan ho cregui oportú, quan serà això? Jo no ho puc assegurar, jo sé, depèn d'ell, no? Però mig any, un any, més d'un any, dos anys, jo què sé, tothom ha fet càbales d'això, però de moment jo estic al servei, crec que encara tinc una certa bona salut i encara el cap clar, i per tant puc intentar, diríem, ajudar tot el temps que convingui. Però certament hi ha minvant, jo ho he dit avui, ho he estat dient aquests dies, no? Doncs en diversos moments, doncs que ell ha de créixer i jo he de minvar, com Sant Joan deia respecte de Jesús i ell mateix. Jo em dic Joan, tinc un lema episcopal que és preparar els camins del Senyor, per tant a mi em va molt aquesta actitud de passar-li els deixebles, d'ajudar-lo, i això és el que faré amb el bisbe Josep Lluís.
Doncs Joan Enric Vives, copríncep d'Andorra, arquebisbe d'Urgell, gràcies per compartir aquest Ara Andorra d'aquest cap de setmana. Moltíssima sort i fins l'any que ve, fins l'estiu que ve, que ens tornem a retrobar.
Moltíssimes
segur,
gràcies.
Segur,
moltíssimes gràcies.
Gràcies també a Juan Carlos Valero, a Alex Salmon.
Gràcies.
Doncs ha estat un plaer compartir aquests programes de l'Ara Andorra, com sempre, des d'aquest magnífic establiment hoteler que és l'Esport Hotel Hermitage en Spa, un 5 estrelles de luxe al peu de les projectes muntanyes de Gran Valira a Soldeu. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.